Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Les teories científiques, per revolucionàries que siguin, no neixen mai soles i aïllades. Ho fan sempre en una societat que comparteix uns paradigmes i unes idees establertes des de temps enrere i normalment no són acceptades amb facilitat. El 1859, amb la publicació de l'Origen de les espècies, Charles Darwin va sacsejar les bases religioses i culturals de l'època. La idea darwiniana de l'evolució, de fet, va ser una de les més atacades, reformulades i posteriorment reforçades de la història de la ciència. D'entrada, la teoria de l'evolució de Darwin, ajudada per les observacions de l'explorador i geògraf Alfred Russel Wallace, va ser rebuda amb silenci i indiferència per la comunitat científica i amb hostilitat manifesta per part de les autoritats eclesiàstiques. Al cap i a la fi, la idea d'un ancestre comú a partir del qual havien anat evolucionant les diferents espècies mitjançant un procés de selecció natural, negava la intervenció divina tal com la descrivia la Bíblia i desmentia el paper central de l'ésser humà en el procés de la creació. Darwin estava gairebé sol. Feia només mig segle que el naturalista francès Jean-Baptiste Lamarck havia introduït una teoria relacionada amb l'ortogènesi i la selecció biològica. Darwin va tenir defensors destacats, entre alguns dels seus col·legues, com Joseph Hooke, un dels impulsors de la geobotànica, o el biòleg i expert en anatomia comparada, Thomas Huxley. Alguns altres van menysprear la nova teoria, com és el cas del paleontòleg Richard Owen, que uns anys abans havia estat l'encarregat d'analitzar els fòssils recollits per Darwin durant el viatge al voltant del món del bergantí Beagle. Pressionat per alguns cercles de poder, Owen va discrepar públicament de les conclusions que van portar a la teoria de l'evolució. Malgrat que els avenços en el camp de la genètica a inicis del segle XX van suposar un aval afegit al darwinisme, aquest va continuar tenint detractors per motius polítics fins i tot en l'esfera comunista, i sobretot religiosos. A partir de la dècada dels 40 del segle passat, la comunitat científica va acceptar la teoria de l'evolució de manera majoritària i les crítiques que ha rebut des d'aleshores provenen sobretot de la visió creacionista de la vida, especialment estesa als Estats Units. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabaté. Benvingut.
Hola, com va?
Darwin ha estat un punt clau de la història de la ciència, sens dubte, però no sé si el recordaríem tant si no fos per l'antidarwinisme, perquè l'obsessió que hi ha hagut per desmentir, matitzar, carregar-se, desacreditar, etc., les teories de Darwin potser són tan poderoses com la mateixa teoria.
Jo recordo que alguna vegada, parlant d'història de la ciència, que lògicament no és el meu camp ni molt menys, però tot és història, va sortir un alumne que em va dir, no, hi ha una pel·lícula amb referència a l'antidarwinisme. I em vaig interessar per aquest professor, això recordo, de Tinis, era un mestre d'una escola de Tinis, dels Estats Units, i que, es va fer una pel·lícula, i vaig veure la pel·lícula temps després, la vaig buscar i la vaig veure, estava en una plataforma. I és brutal, és una pel·lícula molt ben feta, a més els actors són de primer nivell mundial perquè...
Després en parlarem d'aquesta pel·lícula, sí.
Però tot això que vol dir, de que era... És a dir, posava en dubte tantes contradiccions en referència a persones que volen creure que la realitat revelada és indiscutible, amb el qual no donen dubte l'escepticisme. Tothom, una persona mínimament intel·ligent, ha de ser escèptica amb certes coses. No pot ser dogmàtica amb tot, no? I aleshores això, l'altre dia, parlant, farem aquest programa, vaig parlar d'això, i em van dir, fixa les conseqüències que té un amic americà que hem tingut alguna vegada aquí, que es diu Tom Harrington, diu, mira les conseqüències que està portant això als Estats Units, la situació política que tenim actual, d'aquest dogmatisme. És a dir, la ciència és la ciència, t'agradi o no t'agradi. I la ciència fa creure de que l'antidarwinisme és dogmàtic, que no té sentit.
Qui sospito que no és gaire antidarwinista.
Més aviat al contrari.
Sospito, no, no puc afirmar, ja ho afirmarà ell en tot cas. És el nostre convidat d'avui, l'Ignasi Llorente, escriptor, divulgador científic, autor de, entre altres coses, de dos llibres que recomano moltíssim, perquè realment passes unes estones magnífiques de llegir-los, sent protagonistes de la història de la ciència, i la història de la ciència, com mai te l'han explicat, que realment són un goig i que estem molt contents de tornar a tenir aquest programa. Ignasi Llorente, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
Un plaer, com sempre, i millor que amb les meves paraules, jo em remeto a vegades a un filòsof, el Daniel Dennett, que ell deia, si s'hagués de donar un premi a la millor idea que ha tingut mai un ésser humà, diu, el meu candidat seria Charles Darwin. Resumint que probablement són les teories més revolucionàries, sí. Més complexes, més completes, més atacades i, per tant, també més reforçades amb la teoria, no?, de falsabilitat i de confirmació científica del mètode científic. I és una teoria meravellosa perquè és molt simple a la vegada, sí. Però al mateix temps molt complexa quan vas desgranant com s'aplica a nivell pràctic, no? I és una... Per tant, sí, sóc un darwinista convençut.
Anem per passos. Anem a parlar primer una mica de la teoria de Darwin, perquè si no, no entendrem l'antidarwinisme. Quines són les bases? O sigui, el que es diu habitualment... Darwin exposa la seva teoria a través del seu famós llibre, L'origen de les espècies, provocat per aquell viatge de 3 anys i escaig que fa amb el bergantí Beagle al voltant del món.
A meitat del segle XIX.
Sí, que magnífic, amb una història...
Quasi bé, de rebot, perquè
sí?
Ho fa fugint...
Sí.
Ho fa fugint d'una situació incòmoda familiar, d'un matrimoni que no vol, d'uns estudis de medicina que ha deixat a mitges, d'uns estudis per reverent que també ha deixat...
I ell no hi pensava anar,
no
a més a més.
No ha completat cap projecte.
Perquè el Fitzpatrick, que és el capità, que a més no havia de ser el capità, però després ho és, el Fitzpatrick li pregunta, vol un naturalista? Perquè era una cosa que es feia. Els naturalistes no cobraven amb aquests vaixells, sinó que simplement els hi pagaven l'estada, per entendre'ns. Si tu vens, no cobraràs res, però aquí podràs menjar alguna cosa. Ara, jo de tu em compraria també àpats, perquè si no malament rai.
I a nivell anecdòtic, tot i que el capità del vaixell ja tenia antecedents familiars i personals d'inestabilitat emocional i psicològica, acaba els dies suïcidant-se, en algun moment s'atribueix aquest suïcidi a que ell es considera responsable de la teoria darwinista quan és un home profundament religiós.
Sí.
I per tant ell es fa...
I un gran científic, també.
Sí, sí, o sigui,
un home molt interessant.
Tenien debats molt interessants.
El creador de la previsió meteorològica,
sí,
per exemple.
Sí, 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 és un home, però que amb aquest tema, que afecta, com molt bé has dit, temes d'ètica, temes religiosos, ell se sent culpable d'això.
Clar, és un tema... Bé, en tot cas...
O se'n fa responsable ell a si mateix.
És així com ell, de fet, subvenciona, o és el principal que porta l'expedició del Beagle, gairebé força Darwin a no publicar L'origen de les espècies durant molts anys. Finalment, ell considera una traïció que ho publiqui, etc. És una història molt bonica, però un altre dia, això.
Sí, en tot cas.
A partir de L'origen de les espècies, bàsicament, tothom ho resumeix com l'home ve del mico. Aquest és el concepte bàsic que serà
cosa que no és certa.
Això anava a dir. Dic, què és el que diu Darwin? Una cosa és el que la gent popularment, que a més té gràcia,
una cosa és el darwinisme i com ell el formula, i després la síntesi moderna del darwinisme que s'ha anat complementant al llarg de 150 anys d'investigacions. No? Bàsicament, el darwinisme se sustenta en dues cames. No? Camina perquè és bípede i té dues cames. Una és la selecció natural i l'altra és la descendència variable. La selecció natural és el que ens ha quedat sovint, com allò que algunes interpretacions fitopolítiques de la llei del més fort, no? La llei de la selva, no? absolutament falses, sinó que senzillament és de que en un context de canvi doncs hi ha espècies més ben adaptades o més ben preparades. És a dir,
s'ho fan anar millor i altres que no ho aconsegueixen.
Per dir-ho d'una manera molt clara, no? En una població de felins, si de cop comença a nevar 2 anys seguits, doncs aquells que tinguin el pelatge més clar, més blanquet, seran vistos menys sovint i, per tant, doncs, sobreviuran menys perquè menjaran més, es reproduiran més i, per tant, traslladaran a la seva descendència i a les futures generacions aquest pelatge més blanc. I, en canvi, els que tinguin el pelatge més fosc els veuran venir d'una hora lluny sobre la neu i, per tant, això és la selecció natural. Però l'altra era la descendència variable, i és que els pares i les mares no són exactament iguals que els fills i les filles. És a dir, que hi ha alguna cosa que canvia d'una generació a la següent. I aquest ha sigut, en molta part de l'època, doncs, del debat darwinisme-antidarwinisme, un dels punts que Darwin no podia explicar. Darwin explica les seves teories un segle abans de la descoberta de la doble hèlix d'ADN. Per tant, es fa difícil explicar com es produeix aquest mecanisme. Lamarck era la mateixa dificultat que tenia. Lamarck era una altra teoria.
Mendel no ho solucionaria, diguéssim.
Ni Darwin ni Mendel, en tot i ser coetanis...
Mendel és posterior, una mica posterior, és més jove, no?
Són bastant coetanis pel que fa a la publicació dels seus estudis.
Sí, perquè Darwin triga molt, diguéssim.
Sí, sí, i es produeix un efecte molt estrany a la història de ciència, és que ningú se li acudeix relacionar-los. Segurament perquè Mendel té una forma de treballar molt concreta.
No és la primera vegada,
però en aquest cas concret, que era un debat tan obert, no? Dius, és que ningú se li va acudir, ni a ells mateixos, no? Bé, és una cosa, és de fet a principis del segle XX que comencen a aparèixer alguns genetistes, alguns que diuen, escolta, això que diu Mendel s'assembla bastant...
Té relació amb
el que diu Darwin.
La descendència variable que explicava Darwin, per tant podria passar... I això és quan comença a produir-se aquesta relació, però durant 50 anys o 40, ja són dues teories que van, com aquell que diu, separades, no?, per camins independents. No? I, per tant, aquestes són les dues potes del darwinisme clàssic. Evidentment, al llarg de la història, doncs al llarg del segle XX, millor dit, tots aquests obstacles que Darwin en un primer moment no sap explicar es van complementant. El puzzle es va complementant. Fins al punt que, com totes les teories científiques, avui dia el darwinisme o la síntesi moderna no ho pot explicar absolutament tot, però diguem que... per començar, diguem-ho així, en punt de vista científic, no hi ha cap teoria que pugui explicar més.
Clar.
I, per tant, de moment...
O sigui, el canvi de paradigma per ara no s'olvida, diguéssim. No sembla...
I és el gran problema de les teories alternatives, que no hi ha teories alternatives. Clar. Això també no és només Darwin, no? Sinó tot el mètode científic, no? En el moment en què Popper diu, no?, fa totes les seves tesis de la falsabilitat científica, de la pseudociència, què és una ciència i què no és una ciència... Una de les coses que diu Popper i que s'accepta, doncs, universalment des d'aquell moment és, escolteu, que la teoria A sigui falsa, automàticament no vol dir que la teoria B sigui verdadera. Clar. Per tant, tots els arguments de l'antidarwinisme són antidarwinistes. No aporten cap prova en la seva teoria del disseny o la creació intel·ligent. I, per tant, fins i tot en el cas que algun dia desmuntessin el darwinisme, diríem, d'acord, no hi ha teoria. Però no n'estàs oferint un altre que ofereixi proves empíriques, evidències, que demostrin que tu tens raó. En tot cas,
no es desacredites. No es pot negar la teoria de l'evolució de les espècies.
No es pot negar. No es pot negar. Es pot matisar, es pot complementar, i ha passat en moltes ocasions. Hi ha coses... Durant molts anys el darwinisme ha estat també, no diré dividit, però dintre del darwinisme han conviscut diferents escoles. Per exemple, la de Stephen Jay Gould, no?, que ell parlava, doncs, que l'evolució es produeix a grans salts, en moments, doncs, de cataclismes, de grans transformacions, i en canvi Richard Dawkins, que defensava una evolució molt gradual, gairebé imperceptible. No? Per Richard Dawkins l'evolució és com un bla d'una persona que quin dia t'has fet gran. O no ho sé, jo faig una foto cada dia al mirall i
miro la de fa 10 anys i miro, sí, m'hi fica, sí, però la d'ahir
no sé trobar el dia que em va sortir barba i cabells blancs, no?
Sí. Clar,
aquesta és la teoria de Dawkins, i en canvi Stephen Jay Gould, doncs, ell parla d'uns moments d'estabilitat en què no hi ha evolució i uns grans salts. I avui dia les dues estan acceptades. S'ha demostrat que hi ha moments de la història que hi ha hagut grans salts o acceleracions, i en canvi hi ha moments en què escolta, els canvis han sigut imperceptibles i graduals. Per tant, dintre el darwinisme, com a bona teoria científica, hi ha hagut corrents. O les noves teories de la simbiogènesi, de Lynn Margulis, o fins i tot l'epigenètica, doncs, no? Amb bons representants catalans també en aquest cas, no? Però cap d'ells nega el darwinisme. El complementen, diuen, escolta, hi ha
matisen,
coses... El matisen. Hi ha coses que no pot explicar només l'ADN, i s'ha d'explicar, doncs, això, no?, amb l'epigenètica, amb tot un seguit d'influències de l'entorn que també influeixen en com s'expressa un gen o no s'expressa o com canvia, no? Però no neguen Darwin.
No pot haver-hi per ara, almenys, que es vegi clar un canvi de paradigma.
A curt termini...
Pot haver-hi matisos, transformacions, com ha passat a tantes...
No. I com va ensenyar Thomas Kuhn, els canvis de paradigma es produeixen quan una teoria entra en crisi. I una de les coses fortes del darwinisme...
Quin llibre més vol del Kuhn?
Quin llibre més... referent sí, absolut i total. Sí. I a més va assentar la base de molts d'aquests debats, no? I clar, és a dir, el darwinisme no és que estigui feble. És que està, no diré més fort que mai, però gairebé. un dels punts positius del darwinisme, com d'altres teories científiques, com el principi incertesa, totes aquestes teories, diguem, contraintuïtives, o que d'una entrada pots dir, ai, això no ho acabo de veure
no
clar.
No sembla lògic, això.
Exacte, no?
Pensa una mica.
Reben tantes crítiques, i reben tant allò que la comunitat científica es veu obligada a contrastar aquestes crítiques, i per tant...
Els fa evolucionar més ràpidament.
Les fa evolucionar més ràpid, i de vegades troba que es reforcen encara més ràpid que una teoria que, bueno, mira, aquesta teoria ningú ha investigat massa perquè no té massa interès, no?
És que la crítica intel·ligent és constructiva.
Efectivament. I ja veurem que hi ha quatre grans crítiques que rep el darwinisme en el moment en què s'ha formulat, que són els grans quatre arguments de l'antidarwinisme, que un és que no pot explicar o no hi ha troballes d'estadis intermitjos, cosa que al llarg del segle XX doncs, s'ha resolt.
Sí, això no va dir.
No pot explicar el mecanisme d'evolució. Ell explica com passa, però no diu a on passa. Això fins a la descoberta de l'ADN doncs, és un tema que, bueno, sí, Mendel, però hi ha dubtes, però clar, també queda desacreditat. L'altre és l'edat de la Terra. Perquè Darwin, perquè la teoria darwinista sigui real, necessites una Terra de milions d'anys. I quan ell formula la teoria, l'opinió majoritària és que té 4.700, 4.800 anys, que és una teoria religiosa, purament, no? Dels que havien calculat el nombre de generacions, no? I clar, quan ell diu, no, és que aquí... Però clar, aquí Charles Lyell i altres, no? Hi ha altres descobertes ideològiques, comencen a dir, no, la Terra probablement... Sí, estem parlant de milions, en aquest cas, de 4.500 milions d'anys, no? Per tant, això també és un dels obstacles que té. I finalment, un dels altres obstacles que té, científics, és el dels òrgans complexes. Els estadis intermitjos no justificarien un mig ull o mig cervell. No? Per tant, aquesta part no l'és capaç de complementar-la, tot i que aquí Richard Dawkins va explicar que, efectivament, mig ull, és a dir, un ull que no enfoqui, que no distingeixi colors, és millor que la ceguesa absoluta. Per tant, i de fet va demostrar que la natura existeix, no? Els pops no saben distingir els colors, no saben enfocar...
Els humans tampoc distingim tota la gamma de colors.
No, efectivament.
No parlem de la nostra orella i o la capacitat gustativa, etcètera. O sigui, nosaltres coneixem el que coneixem perquè som sàpients i arribem on arribem.
Amb molts animals tenim inferioritats. Des de la vida, l'oïda...
Sí, sí, clar.
I l'antidarwinisme, i ara vull dir el creacionisme, bàsicament se centra en això. Com expliques mig ull, no? O ha aparegut de cop o amb un disseny d'algú, d'un disseny intel·ligent, o no pot ser que hagi sortit per casualitat, no? I doncs, al llarg del segle XX també hi ha hagut mostres doncs, de geològiques, però paleontològiques, en aquest sentit, de mostres arqueològiques, de coses que s'han trobat, d'òrgans que sí que hem vist que estaven mig evolucionats, però a més hem vist que hi ha espècies animals que potser només tenen una cèl·lula fotoreceptora, que no és ni visió, només que sap distingir si hi ha llum o poca o molta, no?
I amb això ja potser és millor
que el del costat, que viu en la inòpia absoluta, no? Doncs, i dic aquests quatre arguments perquè el cinquè és l'últim que li queda al creacionisme i al disseny intel·ligent, que és, d'acord, i on s'origina l'ànima? I com evoluciona l'ànima? I clar, i aquí ja poso que és un punt no ben bé científic, perquè clar, primer has de demostrar que existeix científicament, i en la definició que existeix una ànima. I per tant, és l'últim punt en què s'agafen, no? Tot i que és antic, perquè de fet les diferències entre Darwin i alguns dels científics de l'època que no estaven d'acord amb Darwin venien d'aquest punt, no? El mateix Wallace. Ell deia, ostres, i com expliques no només l'ànima, sinó la creativitat humana, la ment humana, l'ètica, això no és fàcil d'evolucionar.
Si no recordo malament, Diderot, a l'Enciclopèdia, segle XVIII, ja fa comentaris d'aquests de reflexions, no és que arribi a conclusions, però de dir aquest és un problema que no... Sí. Que hem d'entendre i que és difícil i que...
Ja veurem com ens sortim. En part no resol, perquè realment el que és la mateixa consciència humana, la comunitat científica encara té algunes dificultats per explicar realment com un grup de cèl·lules són capaces de generar això. Tenim l'evidència.
De generar emocions.
Exacte, tenim l'evidència que un grup de cèl·lules generen emocions.
No, però més enllà, perquè emocions, per exemple, molts altres mamífers, és evident que les tenen, no tenim cap mena de dubte, no?
Els gossos, els gats i altres animals que conviuen amb nosaltres.
I uns raonaments també. Vull dir que llavors, esclar, això és una cosa complicada.
Sí.
Anem per feina. A la vida de Darwin ja va començar el patracol.
Sí, més ho has
apuntat. Abans fins i tot de l'aparició de l'origen de les espècies, del llibre.
Sí, ja ho has apuntat. Hi havia... Clar, ho heu dit molt bé al principi. Les teories no apareixen en un desert. Apareixen ja en un lloc en què hi ha un debat.
Hi ha un coixí.
De fet, Darwin s'aprofita. Moltes vegades s'ha buscat contraposar el lamarquisme i el darwinisme, però el darwinisme s'aprofita del lamarquisme, perquè Lamarck és el primer que obre la veda. És el primer que diu, escolta, les espècies no tenen per què ser creació divina, que és la tesi, sí, diguem-ne,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per tant, poden haver seguit unes lleis físiques unes lleis de la biologia, unes lleis naturals estudiables i que poden fins i tot reproduir-se. I és cert que Lamarck i alguns lamarquistes entren, diguem, en el moll de l'os de dir i l'espècie humana, i alguns altres diuen, escolta, deixem a part l'espècie humana, perquè aquí ja ens estem ficant en un terreny...
També hem de pensar al moment de Lamarck, que és que, clar, no és el mateix.
I hem de pensar al moment històric, que nosaltres pensem que l'heliocentrisme ens queda molt lluny, però el debat sobre Copèrnic i l'heliocentrisme... Vull dir, encara al segle XVIII encara hi havia debats, sí, perquè clar, vull dir, Newton encara era molt recent, per tant, encara hi havia... aleshores, les visions religioses, ja m'has tret, per dir-ho d'una manera, posant-me en el punt de vista religiós, ja m'has tret de que sóc el centre físic geogràfic de l'univers, no? I ara a sobre també em treus del centre èticos, moral de la creació. Ostres, aquest encara fa més mal, no? Vull dir, que no sigui el centre geogràfic del sistema solar... Bueno, m'ha costat uns segles acceptar-ho, però vinga, ho accepto. Escolta, al final és igual si la Terra està al centre físic o no, no? Al quilòmetre zero o no, m'és igual, no? Però clar, que a sobre em diguis que jo que he sortit pues, del fang d'unes molècules, com, home,
sí.
És terrible, això és terrible.
I d'una cosa que va néixer fa 13.000 milions d'anys.
Terrible, sí, terrible,
clar, tot clar, això... Clar.
De fet, fins a... Crec que Pius XII és el primer, crec, als anys 50. Que havia dit això que acabava d'explicar jo ara, de dir, escolteu, Darwin i el darwinisme, just després de la descoberta de l'ADN, escolteu, això no... Diguem que poc podem opinar, perquè és una evidència empírica. Ara bé, no hi ha cap dubte que és Déu qui insufla l'ànima a l'ésser humà. No? Per tant, això no es posa en qüestió... la part de l'ànima que dèiem, no? Però la resta no tenim massa...
És com és difícilment discutible.
No tenim massa arguments, exacte. L'ànima no gaire arguments per discutir-ho.
No sabem dibuixar-la, no sabem treballar-la. No pots fer res amb l'ànima.
Immediatament que Darwin torna del viatge famós del Beagle, diguéssim, se sent torturat per tot això que ha vist, ell mateix, no? Sí. Suposo que el primer antidarwinista és ell, inicialment.
Ell
no?
Té alguns elements que afecten directament a la publicació. Un és que, ja l'he dit al principi, no és un heroi, eh? No és com aquests científics revolucionaris que contra capa i espasa i s'hi manda a cremar la foguera. No, ell era una persona una mica, escolta, acomodada, que mai ha buscat el conflicte, que quan el pare li diu has d'estudiar això, diu vale, sí. I quan li diu t'has de casar amb aquesta persona, diu vale. Vull dir, és una persona que no té, diguem, que no té un caràcter molt fort en aquest sentit, no? A més, hi ha això que dèiem, no?, de l'expedició del Beagle, que li diuen, escolta, això que estàs començant a explicar, perquè en els seus diaris personals del Beagle ja hi ha notes que s'intueix que ell està dient, escolta, aquí els becs dels pinsons varien. Els becs dels pinsons varien d'una illa a una altra. I si variessin en el temps, també. Ui, no, compte, no? I per tant, ja has vist l'ombra. I aquí hi ha dos elements personals que afecten molt. Un és la seva dona. La seva dona és profundament religiosa, Emma. I ell sap que quan publiqui això, la seva dona no ho acceptarà. Això li dol molt i, per tant, ell ho endarrereix durant molt temps, també, en part, per no ferir la seva dona. I l'altre és la mort de la seva filla, Annie. Quan la seva filla de 10 anys mor, presumiblement de tuberculosi, ell fa un tall bastant radical amb el que és el comportament seu religiós. Deixa d'anar a l'església i deixa de tenir una vida... No sabem si era molt o no creient, però en tot cas actuava com un creient, no? Sí. Missa, seguint tots els ritus, no?
Seguint tota la tradició. Està molt bé que diguis això, perquè s'oblida que els científics són persones.
Efectivament. Tenen un context. I aleshores ell allà produeix una ruptura. I aquest distanciament religiós fa... Molts biògrafs ho interpreten així, que fa que ell s'atreveixi a dir, escolta, no tinc cap argument ja per no seguir defensant el que és una evidència des del meu punt de vista. I és que això afecta a totes les espècies, tots els mamífers, som un mamífer més, per tant, això també ha d'afectar-ho. Per tant, ell també té conflictes interns. We'll be right back.
El 1809, exactament 50 anys abans que Darwin exposés les seves idees, el naturalista francès Jean-Baptiste Lamarck havia publicat l'obra Filosofia zoològica. Lamarck proposava que les formes de vida no havien estat creades ni eren immutables, com es creia fins aleshores, sinó que havien evolucionat a partir de formes de vida més simples. En aquesta primera teoria de l'evolució biològica, la vida dels diferents organismes s'hauria anat adaptant al medi i als successius canvis d'aquests ambients, evolucionant per tanteig. A Filosofia zoològica, Lamarck exposava les dues lleis per les quals es regia aquesta teoria.
Primera llei. En tot animal que no ha ultrapassat el límit del seu desenvolupament, l'ús més freqüent i sostingut d'un òrgan qualsevol el reforça gradualment, el desenvolupa, l'augmenta i li dona una potència proporcional a la durada d'aquest ús. Mentre que la manca constant d'ús d'aquest òrgan l'afebleix lentament, el deteriora, en redueix progressivament les facultats i acaba fent-lo desaparèixer. Segona llei. Tot allò que la natura ha fet adquirir o perdre als individus per la influència de les circumstàncies a les quals la seva raça ha estat exposada durant molt de temps i, per tant, per l'ús predominant d'un òrgan o per la manca constant d'ús d'una part, es conserva per generació als nous individus que en provenen, sempre que els canvis adquirits siguin comuns als dos sexes o almenys a aquells que han produït aquests nous individus.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Ignasi Llorente i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del darwinisme i sobretot de l'antidarwinisme, que com comentàvem, ha tingut tant de pes una cosa com l'altra per la petjada que ha marcat, com a mínim, amb l'opinió pública. Una altra cosa és, òbviament, la història de la ciència, que l'antidarwinisme afecta relativament poc, però amb la petjada del darwinisme o de les teories de Darwin a l'opinió pública, sens dubte l'antidarwinisme ha pesat. Ignasi Llorente, a partir d'aquest trencament que té vital Darwin i de sortir de l'armari, diguéssim, amb el tema de l'evolució, suposo que llavors es deslliga tot, des dels que es tornen gairebé religiosos pro-Darwin com els que són religiosament anti-Darwin. No?
Sí. A més, ell també, no ho hem dit, però ell també, doncs, a tota la influència de Wallace, que també arriba a les mateixes conclusions en el mateix moment, també l'un a l'altre reforcen, s'intercanvien papers, escolta, jo penso el mateix, ostres, carai, resulta que més o menys estem arribant a la mateixa conclusió els dos, no? Una mica que reforça, dir, doncs no dec estar tan equivocat, no? Sí, sí. I per tant, tot i que ells ho fan amb prudència, però que això acaba saltant a l'opinió pública, a més un tema llaminer, i és una teoria que evidentment pot generar molts anticossos, no? Ostres, que m'estan explicant,
sí, aquesta
gent, no? Difícil de digerir.
Sí, clar.
Difícil de digerir.
És normal. Sí.
Però al mateix temps, jo ho he dit al principi, no? Molt atractiva. I per tant, apareixen molt fanàtics del darwinisme a dir, ostres, això és meravellós. Potser, és que la pregunta d'on venim, potser és de les més antigues de la història de la filosofia i de la humanitat. No hi ha hagut cap cultura que no s'hagi... No, jo crec que no existeix cap cultura que no tingui una llegenda o una explicació de com va aparèixer la humanitat. No?
Seran... Ho veiem en l'antropologia, que totes les cultures sempre busquen un origen tot.
Un origen, totes. I, per tant, doncs, serà més divertit o menys, avorrit, però totes tenen la mateixa. No? Per tant, aquesta és una de les grans preguntes universals. I, per tant, que la pugui respondre algú i ho faci no en termes religiosos, ostres, toca el moll de l'os, no? Toca os aquí, no? També en el context en què apareix, no? Una societat anglesa, en aquell
victoriana.
Moment, victoriana, segle XIX, profundament tradicional, és a dir...
Amos del món.
Amos del món, amb uns paràmetres, doncs, i uns cànons culturals molt definits i molt trencats. Moltes vegades s'ha dit, no? A tot el món arriba de formes diferents el darwinisme, no? Però... Per exemple, en l'hinduisme i els països hinduistes o de tradició budista s'interpreta diferent, perquè en el fons ells, tot el cicle, no, d'encarnacions i reencarnacions, ja hi havia implícitament, no des d'un punt de vista científic, però sí des d'un punt de vista metafísic, hi havia un cert procés d'evolució i de canvi. No? Jo, mira, ara m'he encarnat amb no sé què i d'aquí una altra o dues generacions puc ser una papallona. Per tant, aquest procés de canvi, el que és immutable és l'ànima, però la meva forma física canvia, no va ser tan mal acollit com en entorns de religions doncs, monoteístes més doncs, amb una visió més estricta i més no, d'allò. Per tant, clar, també veiem aquest context d'on apareix, el darwinisme, no? Una societat molt moderna i que té en aquell moment és líder també en investigació científica, però al mateix temps amb uns cànons socials molt tancats i molt marcats, no?
I més que l'Església, les esglésies com ho viuen? Perquè recordem que a Anglaterra i a la Gran Bretanya en general conviuen bàsicament esglésies protestants, també la catòlica en aquell moment de manera molt més moderada, però esclar, com ho viuen aquestes esglésies?
En general hi ha un rebuig bastant ampli per això, perquè afecta l'espècie humana. I això no agrada, això no agrada. Per tant, amb matisos, més o menys, però en general... No és una teoria que s'agrafa... No és com la teoria de Newton, que dius, bueno, escolta, ara ja sabem per què cauen les pomes. No? No, això no ens afecta massa, no?
Estan en compte de no fer migdiades a sota d'un pomer, per a part d'això.
Però a mi no m'afecta, no? En canvi, clar, aquesta afecta directament. Afecta directament i, per tant, bueno, en general, els entorns religiosos, ja no directament els oficials, sinó fins i tot la gent molt creient, i de fet és el que veiem ara encara avui dia, als Estats Units, a on es rebutja els estats més religiosos. No, és així.
Sí.
Els estats més religiosos la rebutgen més que els estats menys religiosos. Sí. I per tant, doncs, hi ha un qüestionament. Hi ha un qüestionament perquè, a més a més, clar, qüestiona directament l'origen doncs, no, d'un déu creacionista doncs, que ens ha donat la vida i ens ha posat aquí amb un propòsit, fins i tot, no? Clar, si no ens ha posat un déu aquí i hem evolucionat, és que fins i tot el propòsit pot desaparèixer.
I tota una línia religiosa que està formada per un munt de religiosos, per un munt d'esglésies, per un munt de creients, i això els hi posa en dubte.
Però és bastant comú. El rebuig és bastant comú. Hi ha poques, insisteixo, jo crec que potser en entorns, que va arribar molt més tard, però potser en entorns amb una visió diferent es va viure diferent. Però en general, majoritàriament, no encaixava.
El darwinisme va topar amb alguna gent de ciència, però també amb l'Església i els defensors de determinats dogmes. Una polèmica especialment famosa es va viure en un debat de la British Science Association, celebrat el dissabte 30 de juny del 1860 al Museu de la Universitat d'Oxford, en absència de Darwin. Entre els participants hi havia el bisbe d'Oxford, Samuel Wilberforce, i el biòleg anglès Thomas Huxley, que, tot i algunes discrepàncies inicials en la teoria de l'evolució, va arribar a ser conegut com el bulldog de Darwin. Les sortides de tot el clergue en forma de bromes fora de lloc no li van fer cap favor en l'enfrontament amb Huxley.
Aquesta teoria de l'evolució no hi ha per on agafar-la. Els coloms salvatges sempre han estat coloms salvatges i res més. Què poden aportar els seguidors del senyor Darwin? Aquella ovella que ha nascut fa poc al nord d'Anglaterra amb una vèrtebra de més a la columna? De veritat? Aquesta és la seva prova? Una ovella amb les potes llargues? M'agradaria preguntar-li al professor Huxley, que és aquí al meu costat, i que tan bon punt jo m'assegui pensa fer-me a trossos, si és descendent d'un mico per part del seu avi o de la seva àvia. O potser és que caldria remuntar-se més enrere... Insisteixo que el punt de vista de Darwin és del tot contrari a la revelació de Déu en les Sagrades Escriptures.
Veig que el Senyor l'ha posat a les meves mans.
Eminència, només sóc aquí en interès de la ciència. Vostè diu que l'evolució nega l'existència del Creador. Tanmateix, assegura que Déu el va fer. I vostè sap molt bé... Originalment era un petit fragment de matèria, no més gran que la punta d'aquest estoig daurat. No hi ha cap raó per estar avergonyit de tenir un simi per avi. Si hi hagués un avantpassat que m'avergonyís de recordar, seria més aviat un home d'intel·lecte inquiet i versàtil que, no content amb gaudir d'un èxit equívoc en la seva esfera d'activitat, s'endinsa en qüestions científiques de les quals no té cap coneixement real, només per enfosquir-les amb una retòrica sense rumb. Algú que només busca distreure l'atenció dels seus oients del punt real en qüestió, mitjançant digressions eloqüents i hàbils apel·lacions a prejudicis religiosos.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ignasi Llorente, no pregunto qui va guanyar el debat. Perquè, en fi, suposo que pels convençuts sempre guanya el teu. I això és una cosa que no cal donar-li moltes voltes. Però no sé si l'opinió pública va donar un guanyador.
A veure, com molt bé sabeu vosaltres millor que jo, la història l'escriuen els guanyadors, que es diu, no, habitualment. Clar, ara tendim a ridiculitzar el bisbe Wilfors, no?, una miqueta, perquè... I és així, no? Clar, amb els ulls del segle final, principi XXI, ens en fotem una mica, no?, dels que defensaven determinades visions. Però s'ha de dir que aquest no era un bisbe, diguem, analfabet. Era una persona molt culta, era una persona que es va preparar molt bé el debat, es va preparar molt, 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 molt bé el debat. És a dir, no va anar, diguem, a pit descobert a defensar una visió dogmàtica, sinó va anar, precisament amb el que jo deia al principi, a assenyalar els punts febles de la teoria i, per tant, a posar contra les cordes el seu oponent, no? I, per tant, en aquell moment l'opinió, en molt bona mesura, va semblar que se n'havien sortit el bisbe, no? També hi havia una predisposició que han guanyat els teus, no? Això ja hi era, no? Per tant, és després que s'ha volgut, doncs, una mica reinterpretar el debat i pensar que, escolta, va quedar una miqueta ridiculitzat, una mica després ho veurem amb la pel·lícula, també, i amb el judici de Scopes, no?, que també ha passat el mateix, no?, que es reinterpreta com va acabar realment el judici. Però s'ha de dir que el bisbe es va preparar molt bé el debat, va anar amb la lliçó presa de quins eren els punts realment que el darwinisme en aquell moment no sabia explicar, com de fet passa en moltes teories, eh? Vull dir, Newton, quan expressa la seva teoria, no sap explicar per què tots els planetes giren en la mateixa direcció, en el mateix plànol, no? Perquè diuen, vale, d'acord, la teva teoria és certa, però per què giren tots en la mateixa direcció? No, clar, ell no sap explicar l'origen del sistema solar, només sap explicar la força, no?, de la gravetat. Darwin li passa el mateix, ell explica una teoria, explica una força d'evolució, però, clar, no pot entrar en tots els detalls, no? I, per tant, ha d'anar... Bueno, el que deia Kuhn, també, no? Sí. Quan es proposa una nova teoria, la primera etapa és acumular evidències que la desacreditin o la reforcin, no? I això a vegades passa en 2 anys i a vegades passa en 50 o en 100. Sí. I és el que li passa a Darwin, que hi ha moltes de les coses i moltes de les derivades que triguen 100 anys a descobrir-se. Per tant, durant el principi, té alguns punts que els detractors saben aprofitar en benefici propi. Sí, sí.
Tal com comentaves, l'evolució de la teoria de l'evolució és llarga, sí. Però en tot cas, o sigui, per tant, quan Darwin mori, allò continua.
I tant, ben viu, i tant. El debat...
No s'atura.
El debat no s'atura, és un dels elements de debat també que el que seria la filosofia de la ciència, no només Karl Popper, no?, l'escola de Viena, tots, és un dels elements que més enllà dels exemples clàssics de Copèrnic, etc etc, posen moltes vegades el debat aquí, no?, perquè quan la filosofia i la ciència debat sobre què és una teoria científica o què no és una teoria científica, el darwinisme sempre surt, en part perquè és, no?, perquè és, diguem, que és una teoria, doncs, central, no?, potser de les més importants de la història de la ciència, i en part perquè hi ha definicions clàssiques de ciència que no són fàcilment interpretables. Hi havia algunes escoles que defensaven que una teoria científica havia de poder ser formulada amb una fórmula matemàtica, no? Clar, això amb el darwinisme no existeix. No. I per tant, doncs, alguns també, doncs, deien, ostres, doncs no és ben bé una teoria, no? És una... Bé, tot aquest debat segueix viu dintre del camp científic i fora del camp científic. I fora del camp científic segueix havent-hi detractors i segueix havent-hi una comunitat científica que segueix, doncs, dient, escolta, anem acumulant evidències, anem acumulant proves.
Però això fins i tot quan el context social canvia tant, sí, com l'arribada de la Primera Guerra Mundial o l'arribada després de la Primera Guerra Mundial, sí, el període entre guerres, de tota una sèrie d'ideologia amb què es recolzen un presumpte darwinisme per dir, sí, que, per exemple, la raça ària superior, etcètera.
Sí, sí.
Aquest debat continua.
Fan venir bé l'aigua al seu molí, sí, sí, per dir-ho d'una manera, no?
Però amb això el món científic català va ser obert?
Sí, com tota la comunitat científica europea. Comunitat científica europea, més o menys, excepte el darwinisme...
Religiós, diguem.
El camp religiós no tant, eh?
No, científic.
El camp científic, majoritàriament, no hi ha grans detractors, entre altres coses perquè no hi ha teories alternatives. Per tant, sí que hi ha gent que qüestiona el que dèiem abans, no?, l'ànima, no?, que no s'han trobat... Però, clar, tots aquests van desapareixent. Va desapareixent bastant ràpidament, eh? Perquè estem parlant de que alguns d'aquests 4 punts que jo remarcava, clar, Charles Lyell ja és del segle XIX, és coetani de Darwin, que està començant a dir que la Terra té milions d'anys. Per tant, en el moment en què cau, en què cau aquesta gran pedra, la comunitat científica ja té un argument menys, els que encara no ho veuen amb prou bons ulls. Les espècies intermitges també, a final dels segles XIX, es comencen a descobrir espècies, no necessàriament d'homínids, sinó doncs, d'espècies doncs, a mig camí entre el dinosaure i l'ocell, exacte.
Sí.
I per tant, també aquesta de que no es descobreixen espècies intermitges o que no hi ha hagut passos intermitjos, comença a caure. I, evidentment, les primeres troballes arqueològiques d'Erectus, tot i que no són necessàriament antecessors nostres, però en aquell moment s'interpreten...
Es pensa que sí, que hi ha una sola línia, però...
I en tot cas diuen, escolta, hi ha hagut més homínids aquí, per tant, aquest argument també cau. Evidentment, el 53, amb la descoberta de l'ADN, diguem que cau el principal bastió de l'antidarwinisme, o el principal obstacle, que no sabés com explicar-ho, i per tant ja només queden arguments menors d'escolta, i l'ull, i la ment, i la creativitat, és a dir, queden temes que dius, escolta, sí, d'acord, potser no podem explicar-ho tot, però algú altre ho pot explicar-ho, doncs de moment aquesta és la teoria que tenim, no?
Ben entrat al segle XX, el conservadorisme religiós als Estats Units es resistia a acceptar les idees de Darwin. L'any 1925, un mestre anomenat John Thomas Scopes va ser jutjat per haver estat ensenyant la teoria de l'evolució en una escola de Tennessee. L'acusador i testimoni principal era un polític demòcrata de caire fonamentalista, William Jennings Bryan, que va arribar a ser 3 vegades candidat a la presidència del país. Durant el judici va ser clau la tasca de l'advocat de Scopes, Clarence Darrow. Aquest cas es va recrear en una pel·lícula de l'any 60, L'herència del vent, dirigida per Stanley Kramer en plena era del macarthisme. Spencer Tracy donava vida a l'advocat del cas.
Si hi ha alguna cosa sagrada per a un agnòstic com jo, és el poder de la ment humana. En el poder d'un nen que domina les taules de multiplicar, hi ha més santedat que en totes les vostres aclamacions, els amens i hosanes. Una idea és un monument més gran que una catedral, i l'avenç del coneixement humà és un miracle més gran que qualsevol vara convertida en serp o la separació de les aigües. Però ara renunciarem al progrés perquè ens amenacen amb una faula? Senyors del jurat, el progrés mai ha estat gratuït. Cal pagar per ell. A vegades penso que hi ha un senyor darrere un taulell que diu «D'acord, podeu tenir telèfon, però haureu de renunciar a la privadesa, al misteri de la distància. Senyora pot votar, però això tindrà un preu. Ja no pot amagar-se darrere d'una polvorera o d'una faldilla». Senyor pot conquerir l'aire, però els ocells perdran el seu encant i els núvols faran pudor a gasolina. Darwin ens va portar a dalt d'un turó on vam poder mirar enrere i veure el camí que havíem recorregut. Però per accedir a aquesta vista, a aquesta perspectiva, a aquest coneixement, hem d'abandonar la fe en la poètica agradable del Gènesi.
En guàrdia.
Ah, Ignasi Llorente, això que acabem de sentir, que de fet és un fragment d'una pel·lícula, eh? No, és que jo almenys no sé si això ho va dir realment l'advocat o és el guionista el que li va fa dir, eh? Probablement això segon. De vegades no, eh? De vegades en les pel·lícules, encara que tot l'argument estigui treballat de ficció, doncs agafen fragments de la realitat i ho posen perquè realment funcionen, ho desconeixem. Però en tot cas, sí que podem dir que aquest tipus de judicis es van produir, aquest va ser molt famós.
Aquest va ser molt famós, va ser retransmet per totes les ràdios i cobert per tots els diaris majoritaris nord-americans, i va saltar a l'opinió pública i se'n va acabar fent una pel·lícula que reflecteix molt bé l'esperit del judici sí. I la situació.
És recomanable.
Molt recomanable, molt curta, és a dir, amb el moment actual, no és una pel·lícula d'aquelles que realment és gairebé com un programa llarg, no? Vull dir, però no reflecteix la literalitat dels arguments d'uns i altres. Eh? Vull dir, això sí que el guionista va voler donar un altre enfocament diferent.
Sí.
També havien passat uns quants anys, per tant, hi havia algunes coses que es deien que la societat d'aquell moment potser no les hauria interpretat, però en tot cas, és una pel·lícula molt fidel al que va ser, com es va viure. I clar, és un judici, el judici del mico. És que encara avui dia és un judici famós, que hi ha moltíssima literatura, moltíssimes pàgines web, documentals, una pel·lícula, perquè va ser un cas, no?, d'això. Es posa a judici un mestre, un professor, per haver ensenyat Darwin a l'aula quan, doncs, les lleis de Tennessee prohibien ensenyar qualsevol origen de l'humanitat. Tornem,
al tema de l'home. 11 anys, eh?
Sí.
Sí. No era un gran predicador de nens a l'escola.
Sí. I fa 100 anys justos, el 1925, per tant, vull dir, és a lloc. Després, amb el temps s'ha descobert que era buscat, no va ser un error. No va ser una cosa que, mira, avui, escolta, haig de substituir l'altre mestre, que era així com va entrar clar en aquella classe, i començo per aquesta lliçó. No, no, sembla ser que tot el moviment pro drets civils i llibertat d'expressió americà està buscant algun conillet d'Índies, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí, que en aquests estats que havien prohibit el darwinisme s'atrevís a explicar-ho a l'aula, no? I, per tant,
i aquest va ser el cas.
Va sufragar tot el judici, va pagar-li els advocats, va recórrer la sentència, perquè, evidentment, va ser condemnat, perquè havia incomplert una llei, mai va complir la sentència, evidentment, perquè sí, també sí, veien que això no podien posar a la presó un mestre, no?, per haver ensenyat això. Per tant, va tenir un recolzament i un rebombori molt gran, és a dir...
No, però que era un rebombori molt gran, també ho podem aplicar a la realitat catalana, eh?
Sí, sí.
Recordem
sí, sí,
el famós Anís del Mono.
Sí, efectivament, l'Anís del Mono.
Sí, sí.
Efectivament. Sí. Inspirat, l'etiqueta original inspirada en Darwin.
En Darwin.
Sí, sí.
Anís del Mono de Badalona, eh?
Vull dir que... Diria, ara la dic a memòria, però hi ha una inscripció en el llibre que té a la mà el mico, que és Darwin, és un mico amb cara de Darwin, té una inscripció que diu alguna cosa així com soy el mejor, la ciencia lo dice y yo no miento. Una cosa així, eh? Una sí, frase una mica...
Salanís, però en
efectivament, eh? Però jugant amb el...
Però és molt graciós,
amb el... Sí, 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 sí.
Té
sí,
molta gràcia, la
i
veritat.
I molt contextualitzat, sí, clar, sí, avui dia sí, diríem, sí, d'on t'ha sortit aquest logo, sí, no? Sí, qui s'ha sí, inventat aquest logo? Bé, en aquell sí, moment tenia molt sentit.
I tenia un sentit de màrqueting fantàstic, sí, 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 la veritat sí, és sí, que, sí, que a més a més no revelava si els creadors d'Anís del Mono
no,
eren d'Armin.
No, operació de màrqueting que totes dues parts, eh? Poguessin jugar-hi a favor. Sí.
En tot cas, això, evidentment, s'ha apaivagat molt, l'antidarwinisme, però encara ens sorprèn de tant en tant, sobretot venint dels Estats Units, que és una sí, cosa també xocant, no?, que s'hagi sí, centrat també als Estats Units.
Sí, bé, allà hi ha molts motius, però hi ha un moviment a partir dels anys 50-60 de desacreditació científica. No només afecta el darwinisme,
sí, sí,
afecta la medicina, que posa en dubte, doncs, per exemple, que fumar sigui perjudicial per la salut, i aquí les grans tabacaleres comencen a insuflar molts diners a tots aquells que posen en dubte els criteris científics, no només el darwinisme, sinó desacreditar la ciència. Hi ha molts llibres que parlen, doncs, la guerra, la ciència oberta que hi ha als Estats Units i que avui dia és
el
ben present.
El doctor Nicotin, que el que va descobrir la nicotina, era un ferm partidari del tabac i deia la nicotina feia una mena de cap als pulmons, negre, però que era perfecta per impedir que vinguessin
infeccions,
molt més terribles. Vull dir que en aquest sentit la base científica
hi
era.
Sí, sí. Però bona part de l'explicació és aquesta, de que s'ha insuflat molts diners i que ha tingut un recolzament institucional, per dir-ho d'alguna manera, polític també, molt important al darrere, molt important. De fet, altres teories antidarwinistes no durar temps, però Lysenko a la Unió Soviètica tampoc no tenen un recolzament científic, tenen un recolzament polític i, per tant, doncs, sobreviuen uns anys, doncs bé, perquè al darrere hi ha Stalin que li dona suport, però al moment que mor Stalin s'acaba la teoria alternativa.
Com deies molt bé, no dona temps. Ignasi Llorente, moltíssimes gràcies per haver vingut un cop més a l'Enguàrdia a explicar-nos això del darwinisme, l'antidarwinisme. Ell és l'autor, i esperem que aviat sigui autor de més coses, perquè l'estem esperant, d'un parell de llibres especialment molt interessants, sent protagonistes de la història de la ciència i la història de la ciència, com mai te l'han explicat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Josep Maria Soler i Sabater, t'haig de dir que vens del mico, perdona que et digui, però...
Ho accepto, amb humilitat.
Què hi farem? Tot és així, és l'Enguàrdia.
I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Aguilar, Xavier Martín i Albert Cortés.